Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
L'esclat de la Guerra Civil Espanyola va atraure fins a Catalunya moltes dones estrangeres disposades a donar-ho tot per derrotar el feixisme. Algunes fugien del nazisme i altres totalitarismes que estaven sacsejant el continent. La revolució social gestada a Barcelona per contenir el cop d'estat militar havia suposat per elles un alè d'esperança. En un món que continuava menystenint el paper de les dones, n'hi va haver que van desplaçar-se al front com a milicianes o com a reporteres, mentre que d'altres van lluitar a la rereguarda, escrivint, fent fotos, impartint conferències, recaptant diners o bé organitzant tasques sanitàries i assistencials. Totes elles actuaven mogudes per un ferm convenciment internacionalista. Algunes d'aquestes dones havien acudit a Barcelona per participar a les Olimpíades Populars, l'alternativa als Jocs Olímpics de Berlín, que havien estat instrumentalitzats per Hitler, i s'hi van quedar. Moltes van lluitar els primers combats dels carrers abans de marxar al front d'Aragó, fins que la militarització forçada les va relegar a tasques de cuina, de neteja de la roba i d'infermeria. A la rereguarda van suplir el paper de les monges, un cop aquestes van passar a la zona rebel molt sovint perseguides, i van organitzar escoles, hospitals i llars d'infants. Les fotografies de la polonesa Margaret Michaelis van donar a conèixer iniciatives revolucionàries com les col·lectivitzacions o la reconversió dels salons luxosos de l'Hotel Ritz en menjadors populars. Poc després, les fotos de l'hongaresa Kati Horna mostraven una realitat molt més desoladora, d'edificis en runes, nens orfes i ciutats bombardejades. Entre aquestes dones internacionalistes es van establir sovint llaços de complicitat que passaven per damunt de les diferències de classe, de l'idioma, de la cultura o fins i tot de l'edat. N'hi havia de 20 o 25 anys fins als 70 que tenia Emma Goldman, una activista antifeixista lituana d'origen jueu. També van mantenir relacions estretes amb les dones del secretariat femení del PUM i les anarcofeministes de Mujeres Libres, l'organització femenina vinculada a la CNT, el sindicat majoritari. Maldaven per lluitar en condicions d'igualtat amb els companys. Algunes només hi van passar uns mesos, però en tot cas va ser sempre un període decisiu de les seves vides. Com és habitual a l'Avantguardia, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, hola, com va?
Avui parlem de dones, ho sabíem, eh? La Gerda Taro és un clàssic.
La Gerda Taro, que és la companya del Robert Capa.
Del Robert Capa, Frank, fotògraf. Era el director de cinema,
sí,
no?
Sí, aquí, cinema, sí,
fet un lapsus, del Robert Capa. Sí, aquesta és molt coneguda, però en tot cas, és evident que van haver-hi moltes dones d'arreu del món que, davant de l'enlluernament que va provocar la revolució que es produïa al voltant de la Guerra Civil, o de vegades, no tant per el tema revolucionari, sinó pel fet de lluitar contra el feixisme de manera directa, van venir cap a Catalunya i, en general, cap a Espanya per tal de lluitar contra les forces faccioses. Però, llegint el llibre que avui ens ha motivat aquest programa, va haver-hi moltes, però moltes. Això no m'ho imaginava que fossin tantes.
Als anys 30, amb aquests anys, al voltant del 30, 32, 33, 34, 35, 36, Europa és una sacsejada absoluta. I aquesta sacsejada absoluta fa que a poc hi hagi l'oposició contra aquesta nova força de la dreta, la més extrema, ja no és el feixisme, és el nazisme, però organitzacions que van cap a la dreta. I, diguem, i amb aquesta sacsejada emocional, política, ideològica, cultural, hi ha gent que es decanta cap a la dreta, uns sectors, també van venir dones a lluitar pel franquisme, És a dir, feixistes, filofeixistes o contraris a tots els principis comunistes o per raons religioses. Més minoritats minoritari, molt més minoritari. I després hi ha tot un grup de dones amb una consciència de solidaritat, de progressisme, d'actituds obertes, de feminisme, d'una sexualitat que canvia, etc. Tot una sèrie, que són totes aquestes dones amb les quals es comprometen absolut amb la idea de que l'exèrcit s'ha revoltat contra el poble i el poble ha guanyat, diguem, ha guanyat aquest exèrcit.
L'ha contingut i guanyarà la guerra.
I l'ha guanyat, perquè, clar, has dit molt bé quan dius... ho has dit, en fi, allò, la conversa has dit, han entrat a Catalunya, bueno, tot l'estat... No, és que entren per Catalunya, perquè, clar, no venien pas amb avió.
Clar.
La qual cosa que vol dir que totes entraren per Catalunya. I quan arribaven a Catalunya, clar, baixaven a Barcelona. Que Barcelona és l'única ciutat del món, i això hem de dir, de l'estat espanyol, no, del món, que l'exèrcit, quan surt al carrer, és derrotat en combat obert. I això, encara la història present de Catalunya i de l'estat espanyol, dura. Deixeu, ara no anem a entrar en això.
Sí.
El record aquest, o l'oblit aquest. Hi ha gent que se'n vol oblidar.
Sí.
Hi ha gent que, clar, la història ha de dir el que va passar, no? I totes aquestes dones tenen una funció molt creativa. Però com que la història s'ha polititzat tant, i em sap greu parlar així, s'ha polititzat tant, hi ha hagut una actitud de fer història política, història militar, història ideològica, però hem tingut els historiadors n'hem tingut, a vegades ens hem oblidat d'aquestes dones, perquè no han tingut tant protagonisme polític, no l'han tingut, han tingut protagonisme ideològic, cultural, social, van anar al front i, en fi, després hi ha aquelles frases que les retiren, no totes, però les retiren de primera línia de combatre, i les hem oblidat. Però el cert és que després, quan tornen als seus països per el recorregut de la guerra, pel desencís que tenen, perquè veuen que la cosa és més complexa, no solament és l'exèrcit qui s'ha revoltat contra el poble espanyol, també hi ha sectors del poble espanyol que estan amb l'exèrcit, i els agradi. Quan veuen això, però malgrat tot, com deies molt bé, això impacta les seves vides i van deixar un pòsit important a nivell a Catalunya, a Espanya i als països com van retornar. Sí, és un excel·lent estudi, de veritat, que t'has de treure el barret, perquè, clar, coses que ignoraves de cop i volta doncs surten a la llum, i això, en fi, és bonic, no?
I qui ha fet aquest estudi, que ara comentarem, és la doctora en Història Contemporània Dolors Marín, que és autora del llibre, l'estudi, que dèiem, Dones de Foc Internacionalistes a Catalunya 1936-1939, d'Angle Editorial. Doctora Marín, Dolors, benvinguda un altre cop, que feia molt de temps que no ens veiem a l'avantguarda.
Hola, bon dia,
Contestava. Gràcies, feia temps que no ens veiem.
Sí, feia molt de temps que no venia per aquí, i estic supercontenta.
No, nosaltres també, o sigui això sempre és un gran què, veure amics és una cosa que ens agrada. Parlem del tema en qüestió. Aquest impuls de moltes dones de venir cap aquí quan esclata la guerra, quan esclata la revolució, esclar, tenint en compte que estem parlant de l'any 36 i, per tant, l'entorn d'opressió de les dones no era de cap manera comparable al que està succeint en aquest primer quart del segle XXI. Diguéssim, les coses han canviat molt, fa gairebé 90 anys i realment devia ser molt més opressiu. Com ho podien aconseguir? Hi havia tantes dones lliures de pensament com per llançar-se això, o més aviat moltes demanaven permís o venien amb els companys perquè si no malament rai?
No, jo, per mi va estar una sorpresa. Jo pensava també que, perquè clar, ho analitzava des del punt de vista de l'estat espanyol, on havia una opressió molt gran sobre la dona, perquè havíem tingut molts pocs moments, diguem-ne, de república o de lliure pensament o d'educació femenina. Però en canvi hi ha dones a Europa, sobretot les que venen de l'imperi austro-hongarès, per exemple, o sigui, o d'alguns països de l'est, que estaven ja tenint professions independents i podien viure de la seva feina, i a més eren molt lliures i havien militat sobretot en organitzacions d'esquerra, comunistes, més que anarquistes, perquè l'anarquisme era minoritari.
Era més català i més espanyol.
Sí, estaven molt polititzades, que això a mi va ser una sorpresa, i llavors, a més, algunes d'aquestes dones estan ja a Catalunya, sobretot a Barcelona, com una terra de provisió, fugint ja des de l'any 33 del nazisme. O sigui, tenim moltes dones jueves, independents, molt cultes, que ja han estat o perseguides o represaliades pel nazisme. Tindrem la Eta Feden, que és mestra, que tenien una escola molt lliure i els hi tanquen l'escola, i ella ve aquí a Barcelona.
D'on era aquesta senyora?
Aquesta senyora era alemanya i arriba aquí sola, amb dos fills de dos pares diferents, o sigui, una senyora monoparental que viurà de la seva feina fent traduccions, sobretot ensenyant idiomes a casa seva, però és tan important que li fan un reportatge al Sebastià Gasch d'aquí i d'allà. Perquè diu que a casa seva ha fet una mena d'ateneu, la gent va parlar, i clar, són dones que estan fugint del nazisme, i l'Eta Feden, per exemple, tindrà un protagonisme brutal a Blanes, on serà la directora de l'Escola d'Arts i Oficis durant tota la Guerra Civil. Que per mi va ser una sorpresa anar a l'arxiu de Blanes i que em donguin una revista que l'havia fet l'Eta Feden. I clar, i a més, un lligam amb el país brutal, perquè ella no volia marxar, clar, vull dir, després comencen a bombardejar i ha de marxar, un dels fills es queda lluitant. Havia refet la seva vida, i sobretot el llibre volia explicar això també, com gent que és de fora, que algunes venen per la revolució, però altres, com la Micaelis, també han vingut abans, que han vingut a fer fotografies, com ells s'estimen de tal manera a Catalunya que es vinculen. El marit de la Micaelis també ve a fer d'arqueòleg, o sigui, és perseguit, no? Però porta tots els seus amics anarquistes alemanys a veure Empúries, perquè realment s'ho estima, o sigui, volen fer de Catalunya la seva segona casa, no? O sigui, llavors tots tenen una relació molt intensa, com deia el Josep Maria, amb Barcelona, perquè tots arriben a Barcelona. Recorren les Rambles entusiasmats. No, i a més,
hi ha molts periodistes homes, clar, que fan de reclam amb aquestes dones. Perquè, clar, la ciutat de Barcelona s'ha convertit en una ciutat molt lliure, molt creadora molt de moltes coses. És a dir, és preciós. És una època d'il·lusió col·lectiva, no?
Sí, és preciós veure com arriba la Mary Lowe, que és una anglesa també milionària, que s'ha enamorat d'un home cubà racialitzat, o sigui, que és un matrimoni d'aquests escandalosos, no? Ell més gran que ella.
Aquella època.
Clar. I el primer que fa la Mary Lowe quan arriba...
Vol dir de pell fosca.
Sí, de pell fosca, sí. Doncs, el primer que fa la Mary Lowe és anar-se a banyar.
Una parella així a la Barcelona d'aquells anys.
Clar, ui, això... Recorda que... A la Barcelona, al món d'aquells anys.
Al món, no, sobretot, ja no, la família d'ella. La família d'ella no el poden veure. Sí, Juan clar. Ramon Brea, que ell havia estat ja a la Model el 34, tu, amb el president Companys, amb l'Andreu Nin. O sigui que ell ja havia trepitjat la presó perquè ell havia vingut de Cuba aquí, com a terra de provisió, també. I, bueno, i és amic d'en Ventura i Gasol, o sigui, inclús, sí, sí, no? I llavors tornen per la revolució, i clar, el primer que fa ella és anar-se a banyar a la Barceloneta, o sigui, i estan en guerra, eh? Però és un país exòtic, meravellós, o sigui, clar, llavors ells s'estimen molt el territori. Jo volia explicar com s'estimen el territori, com estan a la revolució, no? O sigui, sobretot, no? Perquè em semblava interessant aquest lligam, perquè a més he volgut explicar molt què fan, van a l'Escava Escudorniu, l'Emma Goldman, l'Obsenko, els corresponsals de Pravda, el Kaminski, no? O sigui, perquè el Meravilles organitza excursions.
És Jaume Meravilles, el comissari de...
Sí, de premsa i propaganda de la Generalitat, en Met, que es deia, no?
El comissariat de propaganda.
Clar, és genial.
Amic de Dalí, és una cosa sorprenent, però sí.
Amic de Dalí i deixeble el Meravilles i el Dalí del Gabriel Alomar, que era mallorquí, sí, sí, i era un gran federalista, i és el seu professor Figueres.
Importantíssim, el Gabriel Alomar, en la història de la cultura catalana, per la defensa del que fa la cultura catalana a les Illes Balears.
Sí, és molt bo. I clar, es formen, i després Meravilles apareix a les pel·lícules surrealistes de Buñuel i de Dalí, o sigui... Clar. Però a la Guerra Civil, ell ja ha passat a Esquerra Republicana, però té amistat amb el POM, i el llibre surt bastant el Meravilles, perquè serà el que ajudarà a que la Simone Weil pugui anar a l'Hospital de Sitges a guarir-se i després pugui marxar. Publica per primera vegada el Jaume Meravilles un poema del Benjamín Peret en català, que jo dubto que el Benjamín Peret sapigués que se li publicaria en català i tal, o sigui que segueix sent molt amic del POM encara.
Hem de pensar que el Jaume Meravilles, jo el vaig conèixer una mica,
Sí.
Li diem el somriure de la revolució, perquè era encantador de tot. De d'homes i dones.
Es veu que era molt juarguista, diuen.
Molt juarguista.
Sí.
Quan dic d'homes i dones, vull dir amb l'aspecte dels homes com a amic, amb les dones diferent.
En un altre programa explicarem les aventures de Rolf Flynn a Catalunya, comandades pel Jet Meravilles, però no és aquest programa, ja en parlarem un altre. Tornem a les dones. Això promès als oients, un altre dia ho farem. El que és evident és que el que estava succeint a Catalunya especialment, pel que que expliques provocava una barreja de fascinació política i de fascinació exòtica. O sigui, era una barreja d'aventures en un país tropical al costat d'unes conviccions de lluita contra el feixisme, etc. Clar, suposo que de les dones que has investigat devia haver algunes en què pesava més un factor que l'altre. Algunes que el tema polític evidentment era la clau i amb altres en què el tema de la presumpta festa, diguéssim, era el que passava. No sé si això va ser molt generalitzat.
No, això va ser generalitzat, sobretot els primers mesos de la revolució, que en deien elles, perquè, clar, és el que explicava el Josep Maria, no? Que guanyen el feixisme al carrer a Barcelona, o sigui que llavors Barcelona esclata tot, això ho explica l'Orwell, diu, en dos o tres dies tot funcionava, perquè, clar, hi han col·lectivitzacions, que després en Tarradellas farà el decret, però d'un dia per l'altre tornaven a funcionar els funiculars, els metros, els hotels, l'hotel Ritz col·lectivitzat, o sigui que és una ciutat amb ebullició on hi ha una certa festa, i això ho veiem amb els testimonis d'elles, o sigui, per exemple, la Mary Lou o la Mica, que diuen, hi havia la gent amb uniformes al carrer, cada dia hi havia una desfilada de diferents grups polítics amb banderes, una mena de professor laica, no? Però, a més, hi ha molt de menjar, perquè sí, això sí. Ho explica la Mary Lou, a les nits sortien, que estaven a les Rambles, els del POM i els de la CNT estaven a la part baixa, a la part més alta de la ciutat, i era el PSUC que ocuparà la part més del nord, i clar, tota la banda de les Rambles, allò era un festival, o sigui, entre gent que anava partits... i tornava del front, però gent que anava a sopar, que...
Partits de futbol, que duraven el que duren ara, vull dir que no canviaven, però començaven 3 hores abans, molt sovint, perquè hi havia desfilades, actuacions, castellers, el que fos, vull dir que era tota una festa de sobte un partit de futbol es transformava en un espectacle de 6 hores.
I la il·luminació dels camps també no es feia encara, és a dir, jugar de nit no es feia.
No, que clar, que no teníem feia, focus.
Tot es feia de dia.
Però que és revelador de la situació.
Hi havia una eufòria, i jo al llibre ho explico molt clarament, no són les mateixes fotos les que farà la Margaret Michaelis, que és una dona que viu des del 33.
Michaelis, com es pronuncia?
A vegades diuen Michaelis, clar. Ella, bueno, ara sabem que és polonesa, generalment ens pensaven que era austriaca, però ara allò és zona de Polònia, no?
Ella, sí, Polònia és un dels països que s'ha mogut.
Clar, pobrets.
Sí. Europa, costat a l'altre.
Doncs clar, ell ha arribat ja fugint del nazisme i treballa per la Generalitat, pel Gap Park, que és una fotògrafa extraordinària que fa unes fotos fàcilment reconeixibles, quasi fotografia industrial.
És molt bona,
molt bona. I clar, són molt diferents les fotos.
Català Pic.
I amb, bueno, amb la gent del... I sobretot, amiga personal d'en Cerc, que ell el pis que tindrà i que farà el seu estudi.
El Cerc és el gran arquitecte, el modernista del Gap Park, del grup.
Sí, és genial.
Arquitectes, tècnics, per la promoció
de la cultura o alguna cosa així.
Sí.
De
la cultura.
I anirà també amb en Miró, és amiga personal d'en Miró, i anirà a Andalusia a fer fotos de les cases andaluses encalades. Sí. O sigui que és una dona que és una professional, no? I clar, quan arriba la revolució, fa unes fotos meravelloses de tot l'ambient de Barcelona, fa sobretot encàrrecs al Jaume Miravitlles, fan aquell fulletí del Domènec de Bellmunt sobre l'assistència social de la Generalitat, les cases de cecs, la cura de persones grans, o sigui, precioses. I contrasta molt les fotografies de la Michaelis amb les que després farà la Cathy Horna, que arriba a 1937, justament quan marxi la Michaelis, perquè la Barcelona de la Cathy és una Barcelona ja vençuda, bombardejada, terrible, amb gent pel carrer que no té menjar, amb nens desolats.
Fosca.
Amb diferències polítiques gravíssimes entre anarquistes i comunistes.
Sí, clar, o sigui, hem perdut la revolució ja, els anarquistes, o aquella idea de revolució. I clar, comparar les fotografies d'una i l'altra és brutal, però a més són elles les que fan les fotografies aquelles de l'estadi de Montjuïc, amb els refugiats, amb els de Màlaga que vindran després, o sigui que retraten tota la rereguarda de la ciutat, bueno, i també del front, perquè aniran al front i l'Emma Goldman i tal, o sigui, faran fotos de l'Emma Goldman, dels seus viatges, no? Però veus que la ciutat ha estat derrotada, que ha estat bombardejada, i a més el que em crida molt l'atenció és que retraten aquesta rereguarda des del punt de vista d'una dona. Mai faran fotografies bèl·liques, quan fan fotos d'homes...
Estic tossenso, eh?
Sí, 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 la Cadiona retrata pues, els homes afaitant-se al front, que els hi torna una mica la cosa d'homes, no
sí,
són
sí,
soldats,
dignitat,
són
sí,
homes,
sí, sí.
O estan tocant la guitarra, o senyores que donen sí. el pit als
homes,
bebès... Els
homes només capa, té aquesta sensibilitat.
Sí, home,
però
és dur.
És clar. Un grandíssim fotògraf.
Sí, però
la majoria no fan fotos molt bones, però
sí, sí, sí,
per d'un
sí.
altre tarannà. Sí.
És un altre tarannà, igual que les que farà la Guerataro, que són les més icòniques.
Sí.
I clar, no s'explica mai que és la platja del Somorrostro de Barcelona, que són les pobres noies que després aniran a Montbaio. O sigui, les que retrata la Guerataro són aquestes infermeres, que es deien infermeres, però milicianes, que les maten a Mallorca, que són les que marxen...
L'intent d'ocupació de Mallorca, que surten de Barcelona, passen per València,
per evitar
que la crítica de l'Indalecio Prieto, el ministre de Guerra d'aquell moment, que diu que això és una expansió pancatalanista, per això passen per València.
Sí,
i pancatalanista res, és una operació militar que, si hagués funcionat, hagués canviat el curs de la guerra, però que té el sentit que té, és una operació militar. A més, està fet amb un criteri militarment un desastre del capità Bayo, ho va fer fatal. Van agafar aquestes infermeres i encara ara la polèmica dura a Mallorca perquè les van detenir després de
se'ls van deixar a la platja, aquesta és la primera.
Les
van assassinar
i molts
després.
Ferits, molts ferits que van matar allà, o sigui, perquè les van matar amb elles cinc, però també tots els ferits catalans o que havien marxat, que era gent del PSUC, gent d'Esquerra Republicana, i es van quedar allà i els feixistes allà, amb la complicitat del conde Rossi, els van matar. Però clar, això va ser fatal per la nostra guerra, però llavors Mallorca es converteix en un genial portaavions per venir-nos a bombardejar tota la costa.
Clar.
O sigui, des de Màlaga fins al Cap de Creus.
Són d'aquestes.
Hi ha la senyora de Sabadell, les dues germanes, estan en aquestes fotos. I per això dic que és tan important que les puguem creuar amb les dades que tenim de Mallorca. Són les de la Guerataro, que és molt important.
Clara Thalmann, expulsada del Partit Comunista Suís pel seu ideari anarquista, havia vingut a participar com a nedadora a l'Olimpíada Popular de Barcelona. Va participar en els combats de juliol del 1936 i va marxar al front amb la columna d'Urruti. Reunida amb el seu company Pavel i integrada a les columnes del PUM, va combatre durant els fets de maig del 37. En una carta enviada al metge llibertari suís Fritz Brubacher, el 3 d'agost de 1936, Clara Thalmann detallava l'ambient que es vivia a Catalunya en els primers compassos de la guerra, en un clima de revolució i de lluita desigual.
Els treballadors són els que tenen el control al carrer i a la vida quotidiana. Li han donat la volta a la truita. Catalunya va oferir una imatge enlluernadora. Tots els cotxes foren confiscats i els milicians conduïen amb ells com bojos, tocant el clàxon a tota castanya, mostrant confiança en les seves pròpies forces. El burgès mitjà ja no es deixa veure als carrers i quan surt ho fa amb cara de por i fent veure com que aixeca el puny. A tots els pobles per on passàvem, des de Portbou fins aquí, les esglésies i els convents havien cremat i en molts llocs havien matat capellans. Els feixistes van utilitzar les esglésies com a punts estratègics per atrinxerar-se i amagar-se i també disparar des dels campanars. Amb això s'explica la ràbia del poble convertint en cendres tot el que feia olor d'església i convent. A Barcelona els combats van ser d'una duresa extraordinària. Es van viure escenes en què, quan els treballadors es van llançar a la lluita, els soldats no es van quedar a les seves posicions darrere les bateries de canons i van sortir a abraçar els treballadors dient «Visca la República!». Les dones incansables van aixecar barricades i, en part, van participar en els combats. La majoria foren requerides per ajudar en els hospitals. Les monges, per salvar-se, van sortir esfereïdes de l'hospital més gran de Barcelona, deixant sols els malalts. Les milícies s'han ocupat molt bé del subministrament de queviures i menjar. S'han requisat grans hotels i les mateixes cuines que abans cuinaven per als grans senyorets ara cuinen per als treballadors. Als Ritz, els milicians es poden asseure en cadires amb entapissats luxosos i menjar aliments sobre estovalles blanquíssimes, coses que abans no podien ni somiar. És una imatge extraordinària veure els noiets bruts i mal vestits després d'una setmana en què no tenien temps ni per rentar-se, dormint com a màxim 2 hores al dia, asseure's a taula i comportar-se amb generositat, fent acudits sobre això i allò, sobre coses que encara els eren estranyes. A l'interior del país encara hi ha combats molt durs. Hem intentat allistar-nos a les milícies, fet que comporta dificultats, però espero ser acceptada. Una cosa que passa és que no hi ha una visió política clara del conjunt de tot el que està passant. En la nostra opinió, el més encertat és donar suport a la via dels anarquistes. És l'únic camí que podria evitar que la cosa degeneri en una matança eixelebrada de comunistes contra anarquistes.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb la Dolors Marín i amb el Josep Maria Soler i Sabater parlant de les dones internacionalistes durant la Guerra Civil. Doctora Marín, acabem de sentir aquest testimoni de la Clara Talman. Testimoni molt interessant, perquè és un punt de vista del front que crec que poques vegades s'ha donat, no? I ella ho expressa d'una manera prou clara. I a més hi ha una altra cosa molt, molt evident. La Talman era una dona molt preparada fins i tot per fer la guerra, i en canvi no li deixen, no? I amb ganes, semblava, eh?
Sí, sí.
O sigui, no li deixen fer de soldada o de soldat. Com ho vivien, això?
Bé, ho vivien com una contradicció. Moltes venen aquí molt esperançades perquè volen participar o marxar al front. La veritat és que no tenen cap preparació per fer-ho. Tampoc ells, eh? Molts no...
Sí, la majoria
molts
també,
pobrets. Eh? Alguns havien estat inclús pacifistes, desertors de guerres i tal. Llavors es troben aquí una mica en què volen anar al front perquè hi ha un ambient de que s'ha d'anar cap al front d'Aragó a lluitar contra el feixisme. I clar, com s'anava cap al front d'Aragó des de Barcelona. Per això tenim el fenomen de les columnes al front, de totes les organitzacions i partits sindicals, i el gran fenomen important és el que serien les milicianes, dones que s'enrolen amb algunes columnes. Els que accepten dones, sobretot en un principi, és la columna d'Urrut i els anarquistes, sobretot també les milícies del POUM, però després d'altres organitzacions, perquè també Esquerra Republicana o el PSUC en un primer moment. Passa que en molts llocs s'accepten les dones com infermeres o dones que puguin acompanyar les tropes, i amb alguns altres sí que elles pues aniran amb fusells.
Llavors, també actuaran, però clar, finalment gairebé totes les treuen.
Les treuen, sobretot...
Es posa la reguarda.
Sí, sobretot a partir del decret de militarització obligatòria, sí. Que es diu que les dones han de sortir de la rereguarda, i a més una cosa que a vegades no s'explica, i que els homes estrangers que formaven part de totes aquestes columnes internacionals, els homes estrangers han de quedar sota el comandament de lo que serien brigades internacionals a partir de l'octubre, que
o sigui,
és quan
no
arriben.
No poden estar integrats amb columnes, diguéssim, d'arrel
no,
catalana,
clar,
o espanyola.
Quan passen a ser divisions. Llavors hi ha un fenomen important, per exemple, el Rudolf Michaelis, que era arqueòleg d'Extrem Orient, que està treballant aquí amb el Duran i Sant Pere, que ha vingut el 33, doncs ell demana la ciutadania espanyola, perquè així es podrà marxar amb la 26 divisió, que era l'antiga columna d'Urrut, i es fa, diguem, espanyol, per poder seguir amb els seus, perquè per alguns anarquistes, clar, no volen anar a brigades internacionals, sobte un comandament
comunista.
Clar.
Normalment comunista, sí.
Clar, i llavors, i els del POUM, n'hi ha hablar, també. Llavors, sí, sí. Clar, hi ha un fenomen que és que alguns estrangers tornen al seu país perquè no poden seguir,
sí,
diguem-ne, al front,
sí.
Decebuts, i llavors hi ha un desencant, perquè ja es trenca, diguem-ne, aquella unitat antifeixista que sí que havia aparegut els primers mesos de la guerra.
Això explica també la sortida de moltes dones de Catalunya, de dones,
sí,
que han arribat al 36?
No, sobretot el que explica la sortida és els bombardejos de la ciutat. Algunes marxen perquè tenen fills, perquè a vegades no venen soles, venen amb els fills, com hem vist, no? I sobretot, per exemple, la Nita Nahuel marxa perquè està embarassada i té por també a marxarà molt tard, el 38, però a partir que hi ha els bombardejos a Barcelona, moltes dones o marxen a llocs que no bombardegin o s'aniran definitivament perquè ja tenen molta por, i anarquistes i trotskistes també tenen una mica por de l'amenaça, diguem-ne, de Stalin.
No?
O sigui, aquí em faig sortir algunes, que estan a les Txeques, per exemple, gent molt vinculada al PUM, que són detinguts. Vaig localitzar un tibial a la famosa Txeca del Portal de l'Any, l'Àngel està quasi al costat del que era la Catalana de Gas. O sigui, sí, sí, és brutal, sí, sí, sí. Perquè dius, ostres, estaven al costat de la Generalitat i sí, aquí sí, hi havia tant. Gent, no? O sigui que realment és una batalla dins la batalla, el que tindrem aquí a partir del maig del 37, no? Llavors
la,
explico
la
una mica...
La Catalana de Gas, perquè ho recordin els oients que no clar. Són de Barcelona, sí. Saben el carrer Montsió, on hi ha els Quatre
sí.
Gats,
sí,
i això,
allà,
just a sota,
al costat,
just
sí.
a sota, baixant, diguéssim, sí. per Portal de l'Àngel,
sí, sí,
des
sí,
de plaça Catalunya,
no
perquè és, la gent que no és sota, que no és de Barcelona, ho tingui,
sí, sí,
ho tingui més. Allà estava una mica més enllà un gran sí. edifici, que ara és comercial, però en aquell moment era la Catalana de Gas, doncs
sí.
allà.
Clar, jo penso que aquí a Barcelona encara tenim pendent de senyalitzar tot això, o on vivien elles, per exemple,
a tot arreu, no?
A tot arreu,
no, no, no,
o aquestes coses, a nivell de memòria.
S'ha fet bastant, però...
Molt, molt, s'ha fet molt, però encara hem de continuar. Llavors, clar, elles, ostres, és això, han arribat, han intentat marxar al front, per exemple, la Simone Weil, que tenim l'estereotip de la Simone Weil vestida de miliciana, fotos que li fa la seva mare. O sigui,
aquesta és una gran personalitat.
Mira, nena, que et faré una foto. O sigui, això, I la tenim retratada a les Rambles, d'on arribaven la gent, o sigui, davant del poliorama, pràcticament. La tenim retratada a Sitges, que està convalescent d'una... Bueno, ha tingut un accident domèstic, diguem-ne, al front. Però, clar, la Simone Weil no va entrar mai en combat. Mai, perquè no s'atrevien a donar-li un fusell perquè era supermiope, a més diu que ara es matarà a nosaltres, no?
Sí, això, hi havia més seny del que semblava, no?
Sí, 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 però ella hi va al front, i per desgràcia les seves companyes les mataran a quasi totes, les del grup francès internacional del Columna d'Urruti a Perdiguera les mataran a totes i ella no va arribar perquè va tenir...
Com?
Pues els feixistes, o sigui amb un combat, o sigui, moltes dones franceses
és una de les raons que el d'Urruti sí. a part d'expressions inadequades que va dir, sí. doncs les retiren de primera línia.
Perquè hi havia una ràbia especial per part dels feixistes quan
sí.
capturaven alguna.
Això ho diuen elles. Elles diuen que es tallaran el cabell abans de que la rapin els feixistes, o sigui, per això porten el cabell curt. Algunes es fan explotar elles mateixes amb alguna bomba de mà, suïciden perquè saben que si les agafen els feixistes ja saben què ha passat al sur del país, que hi haurà una ràbia perquè elles han sortit del seu lloc com a dones. Llavors hi ha una doble repressió
que
ho faran,
Hem de tenir en compte que estem en plena guerra. En plena guerra les passions estan desbordades i dins d'aquestes passions desbordades hi ha un general a Sevilla que per Unió en Ràdio Sevilla
el Key Podellano,
que contínuament dirà no solament instigarà a la violació, sí. sinó que en fa propaganda pública, dient de que esta roja, no sé què, veran el vigor de nostres soldados.
Bé, una comandant de la Policia Nacional, quan es va descobrir les infiltracions de policies dins de grups independentistes no fa molt, i que havien tingut relacions amb algunes noies d'aquests grups, va comentar, comandant que encara continua en el seu lloc, va comentar que quina alegria havien tingut aquestes noies de tenir finalment un home viril, el mateix que deia Key Podellano, vull dir que no,
sí, sí.
en aquest sentit
el discurs de la dreta,
estic parlant del 2024, vull dir que no estic parlant de l'any, o 2023, ara no ho sabria dir segur, però no estic parlant de l'any de la Pico, en fi, tornem-hi amb això.
No, i les dones aquestes que us deia, no? O sigui, elles van al front, no saben disparar, a vegades els homes, encara amb un estereotip molt masclista, els diuen tu a la cuina, que és el que diuen la Simone Weil, quan ella sempre havien tingut criada i ella no sabia cuinar, no? O sigui, que també es queden una mica fora de lloc. I el que explica l'amica Chelvedere, que va ser... va portar una centuria d'homes a la mort del seu company en combat, espontàniament els homes li donen amb ella el fusell del seu home perquè ella va ser comandant. Llavors ella explica les seves memòries com moltes dones comunistes, sobretot, li demanen d'anar amb la seva unitat perquè volen lluitar. Li diuen allò de jo no he vingut a lluitar contra els feixistes amb un drap de cuina a la mà, o sigui, jo no vull estar a la cuina, o jo vull tenir dret a defensar-me, perquè moltes són infermeres però també estan en primera línia de front i reben bales, clar.
La filòsofa intel·lectual francesa Simone Weil, una noia de bona família d'arrels jueves que ja havia estiuejat a Catalunya de jove, va arribar a Catalunya l'estiu de 1936 amb un carnet de periodista. Tot i que es considerava pacifista i d'entrada defensava la política de no intervenció en el conflicte, va veure inevitable la participació. Va viatjar amb la columna d'Urruti al front d'Aragó, en concret a Pina d'Ebro. Només s'hi va estar 6 dies i no va entrar en combat per un accident que li va provocar cremades a la cama. És possible que allò li salvés la vida. En l'última crònica escrita al front pel seu diari de guerra, es referia als intents dels homes de relegar-les.
Aviat ens posem a treballar, a muntar la cuina i preparar el terreny, aixecant barricades per no ser vistos. Mentrestant, els altres van a la casa. Allí troben una família amb un noi de 17 anys, guapo. Ordres: tornar i portar la família de camperols. Mentrestant, el company alemany nomenat cuiner es queixa perquè no hi ha sal, oli ni verdures. Bertomier, furiós, reuneix l'expedició. Em diu:
tu, a la cuina!
No m'atreveixo a protestar. A més, aquesta expedició només em convé a mitges. Angoixada, els veig marxar. Però en realitat, tinc el mateix perill que ells. Agafem els fusells. Esperem. Aviat, l'alemany proposa anar al petit atrinxerament sota l'arbre que ocupaven Raidel i Carpentier, que han marxat amb l'expedició, és clar. Ens estirem allà a l'ombra, amb els nostres fusells, sense carregar. Esperem. De tant en tant, l'alemany deixa anar un sospir. Naturalment està espantat. Jo no. Però quina intensitat agafa tot el meu entorn. En aquesta guerra no es fan presoners. Quan s'enxampa algú, se la fusella. Els nostres companys tornen. Un camperol, el seu fill i el noi. Tornem als nostres llocs. Reconeixement aeri. Ens amaguem. Em poso panxa en l'aire. Miro les fulles, el cel blau. Quin dia més bonic. Si m'atrapen, em mataran. Però m'ho mereixo. Els nostres han vessat ja molta sang. En sóc moralment còmplice. Calma completa. Ens reagrupem i llavors es repeteix l'escena. Em trobo al turonet. Bombardeig. Surto per anar cap a la metralladora. Luis crida:
no tingueu por!
M'envia amb l'alemany a la cuina, amb els fusells a l'espatlla. Esperem.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Dolors Marín, el que acabem de sentir de la Simone Weil, em sembla que no devia ser un cas aïllat, devia ser bastant així amb totes les dones que van passar més o menys pel front de guerra. Tenim algun cas una mica diferent? No. Totes.
Algunes, amb sorpresa, expliquen, sobretot a les seves memòries, que tenien més por dels homes i no els hi va passar això. O sigui, que tenien prevenció a l'hora de dormir al front, si algú s'acostava o no, yeah. I deien, no, han sigut supercorrectes perquè estan fent la revolució. I ho diuen amb sorpresa, perquè suposo que l'ambient d'acoso, que es diria en castellà, era terrible en aquells anys, llavors es queden com sorpreses. I a més, tenen molts estereotips sobre la gent que està a l'estat espanyol. Per exemple, l'Emma Goldman havia vingut aquí a l'any 27 o 28 i havia anat a veure la família Montseny al carrer Escornalbou i havia vist a la jove Federica que l'acompanya a la tomba del Ferrer i Guàrdia en aquella època i clar, i quan torna aquí el 36 diu, ostres, quin canvi ha fet la dona espanyola, diu, quan vaig venir la primera vegada hi havia un atras brutal, però clar, ja ha passat la Segona República del 31-36 i hi ha hagut una incorporació de la dona, sobretot al món del treball, al món de la cultura, i ella mateixa diu, ostres, quin canvi han fet les dones, i clar, i a més, el canvi que faran durant la guerra serà estratosfèric, no? O sigui que... Però és impactant veure què pensen ells i què pensen elles, no?
Parlem una mica de l'Emma Goldman, que ha sortit diverses vegades, però em sembla que és un personatge prou important com perquè el tractem amb una mica més de profunditat. Aquesta senyora era relativament gran en comparació a la resta de les dones que van venir, que normalment eren també relativament joves. Hi havia molt jovenetes, hi havia de tot, no? Però realment l'Emma Goldman era una sènior.
Sí, escolta, estava ja quasi 70 anys quan arriba aquí, a 67.
Que en aquell moment encara era més.
Molt més, eh? A més, molt grassoneta, amb uns problemes de circulació brutal. Jo he vist els informes mèdics d'ella.
Estava tocada, diguéssim.
Estava tocadíssima. A més, una dona que havia estat a la presó als Estats Units, que havia estat deportada a Rússia. Semblava que havia vist tot el que podia passar al món, perquè havia, a més, havia estat processada per intentar atentar contra el McKinley als Estats Units. Havia estat empresonada.
President dels Estats Units. Sí, no sé si en el moment que va voler atentar era president o no. Però...
Sí, ho era, ho era. Sí. A més, ella decideix, després d'estar a la presó, marxar a Viena i va aprendre obstetrícia a Viena perquè volia ser infermera per ajudar les dones. Torna als Estats Units, organitza el primer planning familiar del món a Greenwich, fa campanyes antinatalistes amb la Margaret Sanger.
És que llavors hi havia un dia que havia molts problemes en la població amb les noies negres, amb referència a la planificació
familiar. El control de natalitat,
I avortaments clandestins que destrossen el cos.
Molt pitjor a les noies negres.
Ella queda esparverada quan està a l'enfermeria de la presó. O sigui, ella demana treballar a l'enfermeria, llavors ella decideix ajudar les dones i l'expulsen dels Estats Units, però no per tot el passat revolucionari, sinó perquè diuen que és antipatriota i antinatalista. Llavors l'expulsen i la deporten a Rússia. A Rússia es troba amb el primer leninisme, Kropotkin està confinat a casa seva, marxarà de Rússia molt decebuda de la revolució i li publiquen a la família Montseny el 24 el seu llibre, que és La meva desil·lusió de Rússia, que aquí estableix com 2 anys a Rússia. O sigui que és una dona que ha denunciat aquesta nova nomenclatura que s'està creant a Rússia després d'una revolució esperançada, no? I, clar, i llavors, quan sembla que ho ha viscut tot, que ha fet les memòries, Living My Life, ja ho ha publicat, i als anys 30...
Teòricament hauria d'estar ja de tornada, ja acabat.
I llavors s'entera que aquí hi ha una revolució, ella està vivint a la Costa Blava i ve corrents.
Costa Blava canviar la vida.
Però era un lloc abans que no era paradisiac, era el més barat de França. I li dona diners la Peggy Guggenheim, que era la gran mecenes dels surrealistes, també li dona diners...
D'aquí ve el Museu Guggenheim, és d'aquesta família.
Sí. Doncs li dona diners perquè escrigui les memòries, que es veu que li agradaven molt els revolucionaris, també la Guggenheim, i ella comença a escriure les memòries, les fa, i llavors s'entera aquí al costat hi ha una revolució. Llavors, el detall
és que va ser un impacte mundial. Tot el que va passar aquells dies...
Va ser brutal.
I les fotos que surten al món surten de Barcelona, perquè, a més,
és l'únic lloc on se fan fotos, clar.
Per les teòriques olimpiades que no es van fer, popular.
Clar. I llavors l'Emma pensa acudir a la Federica Montseny per venir, i la Federica no la rep. La Federica està fent un míting de propaganda a París, ella va a París, i la Federica no la rep quan es coneixien. Aquí hi ha un dato important.
Aquí hi ha alguna història estranya, sí.
Clar, perquè molta gent diu, vino aquí, sobretot alguns de Madrid, diu, vino aquí, invitada per sua amiga Federica Montseny. Diu, no, Federica no la rep.
D'amiga no gaire.
Perquè pensa, suposo que pensa ja la Federica, que farà crítiques a l'actuació de la CNN, a la participació ja al govern de la Generalitat, a partir del comitè de milícies antifeixistes... Clar, jo penso
que era una dona lliure,
Molt, molt. L'Emma era terrible. I, però a partir de Gaston Leval i els francesos li fan papers perquè pugui venir, passa la frontera, o més passar la frontera, els milicians, se l'estimen molt, perquè tenia un passat que havia publicat molt a la premsa anarquista d'aquí. Llavors ell arriba aquí, en qui sí contactarà i farà molta amistat és amb Mujeres Libres, que és la branca anarcofeminista, i a més dona molt mal de caps a la CNT, perquè és una dona gran, i pensa, aquesta la farem anar a veure 4 guarderies...
I s'ho passarà la mar de bé i ens deixarà en pau.
I ella diu, me'n vull anar a veure el Durruti, me'n vull anar al front d'Aragó, com que vols anar aquí, que vols anar allà, i comença a moure's per tot arreu. Però es mou tant que inclús va visitar els serveis secrets de la CNT, l'Aroles, l'Escorça, que estan en una finca a la part alta de Barcelona. Ella va a veure què hi ha dels serveis secrets de la CNT, que això és posar el dit a l'anyafra directament.
Això és una pàgina fosquíssima.
Sí, això ho explica en Kaminski, o sigui, això ho he trobat indirectament a Kaminski, que és un que desapareix després del 37, també explica aquesta visita d'ell i l'Emma Goldman als serveis
tot
secrets.
Tot això es pot consultar, està més o menys publicat, això dels Kaminski,
sí, però...
de Barcelona, no?
Els de Barcelona, de això, ara s'ha reeditat.
Sí, sí.
El meu llibre és un llibre de llibres, o sigui, jo tot això ho he tret a partir de fonts primàries i fonts secundàries, però el lector ho trobarà, o sigui, damunt ho he tret, perquè sempre dic, sí, això si t'interessa, doncs
mira,
aquí està, clar.
Quan va esclatar la Guerra Civil, l'activista Emma Goldman, lituana emigrada als Estats Units, ferma defensora de l'anarcosindicalisme i de les polítiques de planificació familiar, ja tenia 67 anys. Encara que alguns l'anomenaven l'àvia de la revolució, de manera condescendent, no venia pas de visita. Es va comprometre amb la causa en visites al front i a la rereguarda, campanyes de recollida de diners i conferències. En els 3 anys de guerra va fer-hi 3 estades. Durant el segon viatge, el 9 d'octubre de 1937, es va publicar l'entrevista que li va fer Antonio Fernández Escobés per la revista anarquista Umbral, amb fotografies de l'hongaresa Kati Horna.
Què opines de la unitat antifeixista?
Serà decisiva si realment s'aconsegueix formar, però m'emporto la impressió que hi ha gent que no és lleial en el seu desig tan pregonat de fusió, d'unitat.
El proletariat espanyol ha realitzat realment una obra?
Sí, especialment l'obra constructiva és el més admirable de la Revolució Espanyola. He pogut constatar, a Catalunya abans i ara a Castelló, que els camperols, no només els jornalers, sinó fins i tot els petits propietaris, han millorat notablement pel fet d'haver ingressat a les col·lectivitats.
Què opines del nostre moviment cultural?
És importantíssim. Els soldats no són carn de canó, sinó éssers que lluiten també per la cultura. Això és essencial. Aquí rau la principal diferència que separa els nostres lluitadors dels soldats de l'altre camp. Un combatent amb cultura sabrà, comprendrà, que aquesta no és una guerra més, sinó l'inici d'una revolució social mundial que aconsegueixi l'emancipació de la humanitat. La revolució russa, en degenerar en una dictadura, fou la gran desil·lusió del proletariat. La revolució espanyola és la nova gran esperança del proletariat mundial.
Pel que fa a la dona espanyola...
No voldria que l'ofeguessin les meves paraules, però si la comparem amb les dones d'altres països, es notarà que es troba reressegada, una mica remolc, si exceptuem casos excepcionals. Per això aprofito l'ocasió per felicitar les companyes de Mujeres Libres que han iniciat una gran obra amb entusiasme. La dona espanyola no aconseguirà el seu alliberament veritable si no és lliure, a la llar i fora d'ella, a la gran obra de la Revolució Espanyola. Però cal convenir que la seva lluita per l'emancipació és encara més difícil. Però cal convenir que la seva lluita per l'emancipació és encara més difícil, i aquelles han de lluitar contra la idiosincràsia i el credo de l'home espanyol, que encara veu més en la dona l'esclava d'abans que la companya que ha de ser.
Això és En Guàrdia.
Dolors Marín, després del que hem sentit i del que ens has explicat abans, m'he quedat amb ganes de saber què li va passar a la senyora Goldman. Al final, què? Es queda aquí? Se'n va quan acaba la guerra? Què és el que succeeix?
No, ella ve 3 vegades, que és el que m'he dedicat a investigar a partir de diaris, sobretot a veure quan està o on està. Després dels fets de maig, els de la CNT sí que la volen preservar. Jo penso que inclús els guardaespatlles que té són enormes, que devia ser una mica de cossos de seguretat, sí, perquè pensen que igual la poden matar, perquè ha fet la denúncia de l'1 de Rússia, perquè han matat ja en Camilo Berneri, alguns intel·lectuals anarquistes que estan aquí, i penso que seria un tanto pels estalinistes matar l'Emma Goldman. Llavors la preserven, ja no fa aquests mítings multitudinaris, sí que farà aquest recorregut, tenim fotos de l'Hospitalet, o sigui, on ara hi ha la parada del metro de Carrilet, hi ha una foto de l'Emma Goldman amb les col·lectivitzacions de l'Hospitalet, tenim fotos d'ella al Prat del Llobregat, per exemple, sí que va al front de Lleida, també va a la redacció de la revista Cràcia a Lleida, o sigui que es... I el tercer viatge ja la trobem que la situen a la Cerdanya, o sigui, molt lluny ja d'aquí, amb la dona del Puig Elies, amb una colònia de nens que es diu Montnou, que a ella li agrada molt.
Aquesta és tota una història que ara s'està investigant, que és increïble.
O sigui, és preciós, eh?
L'experiència del que passa a la Cerdanya, amb el Cojo
també,
de Màlaga
i tot això. Ah, també, que tu ets un expert,
No, però vull dir, ara hi ha coses sorprenents perquè és dels últims reductes que queden i que, clar, tenen experiència, perquè, clar, aquí no hi ha hagut l'exèrcit, no hi ha ningú, com s'ha creat això. I també, diguem, hi ha sidra.
S'ha de rascar, s'ha de rascar. Però la qüestió, que l'Emma marxarà ja, o sigui, al final de tot de la guerra, com moltes d'elles, i llavors sí que, com que no pot entrar als Estats Units perquè és una ciutadana apàtrida d'aquí ha entrat perquè va fer un matrimoni blanc amb un miner de Cardiff, doncs com a senyora Colton, però ella no pot tornar als Estats Units perquè ha estat expulsada, anirà al Canadà, però els últims mesos de la seva vida se'ls passa investigant què ha passat amb els seus amics de Barcelona, amb la Lucía Sánchez Saornil, amb en Baruta, que era el delegat de Solidaritat Internacional Antifeixista. O sigui, els seus últims mesos de vida, que és la mort al 40 o 41, què ha passat amb els de Barcelona? O sigui, s'ha vinculat tant a la revolució que vol saber si estan o no, perquè és uns mesos que ningú sap si la gent està en camps de concentració a França, si els han detingut, fugida, l'èxode és brutal, i ella s'angoixa molt en aquests últims moments, diguem-ne així, però és important perquè ella, que ho ha viscut tot, i llavors el que m'he dedicat a buscar són els seus articles que ha fet durant tota la guerra, Spanish and the World, que ho estan publicant a Anglaterra, i llavors veig que és molt crítica amb l'actuació dels anarquistes, coses que aquí no s'atreveix a verbalitzar per no desanimar la gent que està al front. Fora d'aquí sí que a nivell teòric teoritza molt i podien haver-hi moltes picabaralles, inclús alguna de les entrevistes publicades jo dic, això no ho va escriure ella perquè no és el seu llenguatge, no?
No tenim més temps. Doctora Dolors Marín, moltíssimes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
Ella és l'autora de Dones de Foc, internacionalistes a Catalunya 1936-1939. Ha estat un plaer, però això només és un aperitiu del llibre, eh? Vull dir que hi ha moltíssimes més coses. Gràcies, Dolors.
A vosaltres.
Josep Maria Soler Sabater, encara s'ha de treballar més aquest tema, eh? Amb els historiadors.
És que el tema de la Guerra Civil, viure'l devia ser dolorós, dramàtic i terrible. Ara, estudiar-lo és fascinant.
Això és Vanguardia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Rafkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
I amb les veus de Cristina Serra, Clara Borrell, Xavier Martín, Bet Verdagí i Albert Cortés.